continua el degoteig d'informacions contra el PP vinculat a la trama Bárcenas, que cada vegada té més cordons umbilicals amb el cas Gürtel. Per exemple, el diari El País. El País publica en portada: Bárcenas cobró 600.000 euros de un constructor y anotó solo 144.000 al PP. És aquesta investigació que afirma José Manuel Romero, del País, a Madrid, i diu que es troben algunes coses que constitueixen forts indicis de delicte directament vinculats a aquesta trama que durant 18 anys va portar el qui va ser tresorer del PP i gerent. Bárcenas figura al sumari del cas Gürtel com la segona persona més beneficiada després del perla aquest del Francisco Correa, que era el capsigrany de la trama. Tot per suposat pagament de comissions il·legals a canvi de contractes públics que es va fer durant 2 anys, entre febrer del 2002 i juliol del 2004, a prop de 5 milions d'euros, l'empresari Alfonso García Pozuelo, l'amo de Constructora Hispànica. Aquesta documentació que té El País i que s'ha incautat als responsables de Gürtel acreditaria, segons els informes de la policia que figuren a la causa, que LB, que tothom diu i els investigadors també, que és Luis Bárcenas, va cobrar 600.000 euros en 2 anys procedents de fons de Constructora Hispànica, 270.000 euros al febrer del 2002 i 330.000 al desembre del 2003. En aquest mateix període de temps, Bárcenas va anotar en el seu quadern fins a 4 donacions d'aquesta empresa al PP, 2 d'elles per 30.000 euros cadascuna, una altra per 60.000 i una altra més per 24.000. En total, 144.000 euros, menys del 25% del que suposadament va rebre l'extresorer. Allò que dius, ah, mira, que generosos, Constructora Hispànica, que dona aquests diners a canvi de res. No, a canvi de res no sap mai. Constructora Hispànica, segons El País, va aconseguir adjudicacions de trams de l'AVE per valor de 99,1 milions d'euros durant el mandat de Francisco Álvarez Cascos, des del maig del 2000 fins al març del 2004, quan estava de ministre de Foment. Abans d'aquest moment, i uns mesos després que el PP perdés les eleccions, Constructora Hispànica també havia aconseguit altres contractes de l'AVE. I dius, home, il·legal. Ara, fot una catipella que no es pot aguantar. La investigació del cas Gürtel no ha aconseguit acreditar a què corresponien moltes de les comissions il·legals que va pagar, suposadament, Constructora Hispànica per l'adjudicació d'obres públiques. Un informe més de l'Agència Tributària, que va sol·licitar en el seu dia al Suprem, assenyala que més d'un milió d'euros en bitllets de 500 van sortir de Constructora Hispànica per defraudar el fisc o pagar allò que en diuen com cohechos. Això és el que diu El País. Espera un moment. El Mundo. La Puerta y Bárcenas recibían entregas en metálico en su despacho de Génova. Un empresari diu avui El Mundo que va donar diners en bitllets, en negre, al tresorer en presència del gerent. Llavors La Puerta ho va guardar a la caixa forta i Bárcenas va agafar la llibreta i la va apuntar a la quantitat. Llavors, els dos pàjaros feien bromes comentant que rebien les entregues junts perquè així ningú podria enganyar l'altre amb el diner bé que es movia dins del partit. Les despeses de representació del PP es gastaven en part amb aquest diner, Bárcenas tramitava les peticions i La Puerta les sufragava sense comprovar que fossin certes. Aquest fons permetia superar el topall legal de despesa en les campanyes. El 2011, diu El Mundo, va gastar a la Comunitat de Madrid 4 milions quan la llei dona un límit de 1,7 milions d'euros. A l'editorial del Mundo diu que el desmentit de Rajoy es va desfent com un sucre. Diu que entregava, que aquest empresari relatava que entregava diners en efectiu al tresorer, que el tresorer al despatx de la seu de Génova en presència del gerent, que el primer ho guardava a la caixa forta, el segon el notava en una llibreta i ho administrava, és a dir, pagava diversos despeses amb aquest diner i això permetia a alguns dirigents del PP tenir sobresous al marge dels seus emoluments oficials i també saltar-se el topall que estableix la llei per les campanyes electorals. No sé si Rajoy ha volgut protegir els seus companys, però un té la sensació que en fi, que molt ha de canviar el discurs perquè dissabte o anava enganyat o ens va mentir. Avui 3 diaris, ojo, també et dic perquè arriba a l'altra banda, La Razón, l'ABC i també El Mundo, també posen en dubte la credibilitat dels papers del País. El Mundo i La Razón citen els dubtes del PP, però l'ABC ha trobat un expert en cal·ligrafia que creu que els papers podrien haver estar-se escrits tots en un mateix dia i no en anys diferents. És a dir, està dient que hi ha un cal·lígraf que diu que podria ser que aquesta llibreta i aquests documents que van traient al País i a partir del País, doncs el Periódico, la Vanguardia, el Mundo i tal, que va haver-hi algú que els que va estar 24 hores escrivint debe haver i costa de creure, però en fi, com tot és presumpte, presumptament també podria passar això. Hi ha una entrevista a l'ABC de Javier Arenas que creu que seria molt greu que algú hagués intentat manipular els comptes del PP i defensa que els papers publicats a l'ABC són els únics que tenen veracitat. Tot i així, hi ha encara molts interrogants. Molt contundent l'editorial del País que demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Ana Mato, que s'ha convertit en l'asa dels cops. Ahir un article al Mundo deliciós del Manuel Javois que parla del pijisme, del pijo, i parla precisament del paper d'Ana Mato, a qui se li atribueix una frase que a mi em costa molt de creure, que és: mi felicidad es máxima cuando veo cada mañana cuando visten a mis hijos. Jo no m'ho crec, que això ho hagi dit qualsevol persona ni qualsevol mare, però se li atribueix, i el diari El Mundo ho fa, a la ministra de Sanitat. El diari considera que ha de plegar pels obsequis i favors que va rebre de la trama Gürtel. El titular de l'editorial és: Corleone paga les fiestes. Estem davant d'un personatge molt hàbil, aquest de Luis Bárcenas. Ahir Pedro J. Ramírez, que el coneix, el definia com uno de los presuntos delincuentes más inteligentes, maquiavélicos y sin escrúpulos de la historia reciente. Vaja, amb aquest mar de fons, amb la percepció que el tema no es pot eternitzar, amb la pudor a que no hi hagi caigut encara cap querella enlloc per part de ningú, avui Mariano Rajoy s'haurà d'enfrontar a la premsa i no a través d'una simple pantalla de tele com va fer dissabte. Avui haurà de torejar en una de les places més incòmodes. Després diem que el PP és un partit nacional espanyol. Si el que no va fer Rajoy a Madrid ho farà a Berlín. Imagina si s'ha internalitzat, que és parlar per la premsa. Avui ho farà en una roda de premsa plena de micròfons a Alemanya, després de 4 dies amagant-se. Avui el líder del govern espanyol en parlarà. Ahir, el líder de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, li va exigir a Rajoy que abandoni la presidència del govern espanyol. El cover, és una mena de cover, versionat al segle XXI per Rubalcaba, de l'històric èxit, això sí, un one-hit wonder de José María Aznar. Váyase, señor González.
Señor Rajoy no puede dirigir nuestro país en un momento tan delicado como este, que su permanencia al frente del gobierno no va a permitir superar la crisis política, antes bien, la va a agravar día a día. Y es por eso por lo que le pedimos que abandone la presidencia del gobierno.
El PP tanca files amb el seu líder, va sortir en defensa seva el vicepresecretari general del partit, Esteban González Pons, que jo m'agradaria que... Això val un moment, és que jo crec que això és molt important que ho expliquem. Passa el PP, passa el PSOE, passa a Convergència i Unió, passa a tots els partits polítics, a tots. Tenim una pèrdua de memòria, és a dir, perdó per l'expressió, però tenim un Alzheimer, en alguns casos, que fa esgarrifar. I la vida del segle XXI passa per les hemeroteques. Les hemeroteques són paper, però les fonoteques són àudio. Això va dir ahir González Pons, traient drets bruts del PSOE de Rubalcaba. Una mena de "i tu más".
Aclarar si él sabía algo o no de los subordinados suyos que están siendo investigados y procesados por colaborar con ETA contra las víctimas del terrorismo. O si como miembro del gobierno de Zapatero sabía algo del ministro de Fomento que está siendo investigado por corrupción por el Tribunal Supremo.
Val. És a dir, un Pons que es va queixar dels moviments que havien anat a protestar contra les seus del PP tant a Madrid com a Barcelona, que havien estat gens improvisats, sinó que eren usats pel PSOE per atiar el mal rotllo i l'enfrontament polític. Això també va dir Esteban González Pons ahir. Clar, Pons devia perdre la memòria perquè en aquesta política infame del tal faràs, te'l trobaràs, fa uns anys, González Pons, amb les protestes al carrer davant les seus del PSOE, de la gent, deia això era l'època que el PP era l'oposició, governava el PSOE.
Lo que yo creo que han pensado el 100% de los españoles cuando han visto lo que ocurría en Egipto. Ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo, cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere.
Clar, llavors dius, escolta, això hi val per tots els partits polítics. Avui, mira, hem arribat a la redacció al matí i dic, escolta, busquem aquest tall, a veure si el trobem. Doncs existeix. Igual que si ho féssim al revés, també existiria. Què és això el que la gent està dient que prou? Aquesta manera de fer política al segle XXI, que sembla que no existeixen les xarxes socials, que no trobin documents, que la gent no busqui, i es troba tot això. I la gent diu, escolta, prou aquest pa que s'hi dona. I encara un exemple més d'aquest, i tu més, un tuit del regidor del PP Toledo, Diego Vivas, que va publicar ahir: el PSOE es un partido que ha robado, secuestrado y enterrado gente en Cal Viva, y clar, i vinga, i fot-li, Vives va demanar disculpes posteriorment, això mentre les enquestes publicades aquest cap de setmana, tant pel periòdico com pel País, evidencien una claríssima caiguda d'intenció de vot en el PP i un estancament al PSOE. Amb aquesta situació, Rajoy se'n va a Alemanya amb Merkel, en el marc d'una cimera econòmica bilateral amb la cancellera. L'interès de la trobada, però, quedarà eclipsada per l'escàndol dels sobresous. Anem a Berlín. Enviat especial, Jordi Armenteres.
Rajoy no es podrà escapar de respondre sobre el cas Bárcenas i ho farà en un escenari incomodíssim, a la seu de la Cancelleria alemanya, al costat de Merkel, en un País on a més hi ha polítics que han hagut de dimitir per molt menys. Sense anar tan lluny, el penúltim president de la República ara fa un any va marxar després d'haver admès que havia aconseguit un crèdit amb condicions avantatjoses. Rajoy evita la premsa tant com pot i limita les rodes de premsa a les obligades davant els caps d'estat d'altres països, ni una més de les obligatòries. Una més sap que el format l'impedeix parlar gaire. Avui Rajoy només haurà de respondre 4 torns de preguntes, 2 de la premsa de Madrid i 2 de la premsa alemanya.
Un dia més, ahir va haver-hi protestes davant la seu del PP al carrer Gènova de Madrid. La convocatòria via xarxes socials va plegar poc més d'un centenar de persones. Escoltem ara el comentari que hi posa el col·laborador del Monarracu i periodista Tian Riba.
No cal tenir un cert sentit per imaginar que avui Angela Merkel comenci a exhalar vapor quan es reuneixi amb un senyor que és mort políticament. Se n'adona el don Tancredo de la Moncloa que quan avui vagi a veure la cancellera i li demani posem per cas el relaxament del dèficit pot respondre-li perfectament, escolti, defraudint menys. Se n'adona l'estrus de Pontevedra que Alemanya i Europa estan immersos en una reforma radical de l'organització social i econòmica per fer viable el vell continent a 10 anys vista en un món globalitzat i que per fer això calen uns sacrificis que els ciutadans no li acceptaran perquè ja no és una qüestió judicial, és l'opinió pública la que ha dictat sentència. I se n'adona el Rasputin de Ferraz que està fent exactament el mateix paper que el 2004? Sí, Rubalcaba està de Gaudí fent el passaló de l'11M, però és que fa 9 anys ell i Rajoy ja van fer aquesta pel·li i fa 30 anys que tenen càrrecs polítics. Se n'adonen que la resposta de González Pons és li tu més i que va tornar a esmentar a ETA. El sistema canovista, el turnisme en el poder, comença a tenir símptomes d'esgotament i ells duro. És per posar-se a plorar. No seria estrany que la diplomàcia europea comencés avui a enviar uns cables urgents amb aquest encapçalament. Es busca un Mario Monti.
És un quart i 2 minuts de 9 del matí. D'aquí a uns moments un tallat party que avui es preveu mogudet. Pilar Rahola, Xavier Cerdà, Paco Marguenda i Màrius Carol. Avui, com tots els dilluns, aquí al Món a RAC1. La notícia optimista del dia amb l'Heroi Merlín és que avui hem d'ovacionar la magnífica gala dels Premis Gaudí i la genial conducció del gran i enyorat Andreu Buenafuente i l'emoció d'alguns parlaments. Com a loteria de Nadal, premis molt repartits. Podem posar la foto la Blancaneu de Pablo Berger, Lo Impossible de Bayona o en Cesc Gai amb una pistola en cada mà. No és indiferent perquè tots són guanyadors. Lo Impossible, això sí, es van dur ahir els 6 guardons al que competia, entre ells el de millor director per J. Bayona i millor pel·lícula europea. Blancaneu, màxima favorita abans de començar la gala amb 12 nominacions, es va haver de conformar en 4, però va aconseguir la joia de la corona, el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana. També se'n van dur 4, una pistola en cada mano, el Gaudí d'Honor va ser per la gran Montserrat Carulla. Enric Albarrat i dempeus aplaudint la Carulla amb el seu vibrant però emotiu discurs en rebre el Gaudí d'Honor.
Soc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista. Però el meu independentisme no va contra ningú. Admiro la cultura, la llengua del poble espanyol. Però l'estimo i l'admiro i la vull al meu costat com amiga. Però amiga en llibertat.
Premis sonats, el de Maria Molins com a millor actriu pel seu paper de Dora al Bosc.
Soc molt feliç, espero dedicar això. Ho vull dedicar a tota la gent que es dedica a aquest ofici que adoro i a la cultura en general. Som uns autèntics herois amb el que està passant. Gràcies, companys. Gràcies al públic que ens ve a veure.
O el de l'Àlex Moner com a millor actor pels Nens Salvatges de Patricia Ferreira.
A mi m'agradaria compartir-lo, ja que no he fet tants projectes, doncs amb tots els equips amb els que he currat. De veritat, que hòstia, sou increïbles. He après moltíssim de vosaltres, tio. De veritat. També compartir-ho amb tots els actors i actrius amb els que he treballat, que he après molt de vosaltres.
I, evidentment, Cesc Gai com a millor pel·lícula de parla no catalana per Una pistola en cada mano.
Hauria sigut una altra pel·lícula molt diferent si haguéssim treballat amb actors doncs, desconeguts o amb un altre perfil. La gràcia de ridiculitzar aquest tipus d'homes quan escrivia i ara pensant a ridiculitzar gent, diguéssim, ridiculitzar les estrelles sempre és més divertit, no? Hi havia alguna d'això que em semblava interessant. I per sort es van apuntar tots.
O Eduard Fernández per la mateixa pel·lícula, Una pistola en cada mano, com a millor actor secundari.
Estem molt contents que hi vagi tanta gent al cinema. Llàstima als Goya, que no ens ho han donat.
Perdó. Sé que és terrible. No, ja ho sé. Ja ho sé, és l'hòstia, és molt dolent. Eduard.
No, jo.
Hem arribat al minut 17:14 de la gala. No. Jo ho dic perquè no s'ha celebrat. Ja no es pot celebrar després. Anem tard, com sempre, a Catalunya. Anem tard. Perdona, Eduard. Felicitats.
Res més, compartir-lo amb l'Esme i amb la Greta, la meva filla, que dintre d'una estoneta fa 18 anys, espero estar allà d'aquí poc temps aplaudint-te tu que estiguis aquí. Moltes gràcies.
O Candela Peña com a millor secundària per la mateixa pel·lícula de Sesgai.
Que soy actriz, que es lo que más me gusta hacer en este mundo, que no me tengáis 3 años en mi casa, que con 3 días mira lo que consigo. Y que tengo una familia ahora que alimentar. Y los pañales cuestan mucho dinero. Y que gracias, gracias Sesgai por mi reentre en el cine català.
A diferència de la de l'any passat, que va ser força polèmica i que no va agradar gens al conseller Ferran Mascarell, la gala d'ahir dels Gaudí va fer un salt qualitatiu evident. Per primer cop es va celebrar en diumenge al BTM davant de 1.800 convidats i amb un encertadíssim Andreu Buenafuente fent de mestre de cerimònies.
Volem un estat propi. Jo no sóc ningú per dir si sí o si no. Fem el que vulguem, però fem-ho ràpid. Fem via. Si ens esperem al 2014, a lo millor el 2014 ja l'haurà Europa l'haurà comprat la màfia russa. Europa, capital, Lloret.
Buenafuente i Joel Joan, que també van ser protagonistes d'una gala que va seguir l'Anna Felipe.
Sense caure en el mal gust, Buenafuente va ironitzar sobre tots i cada un dels temes polèmics del moment, la campanya de reciclatge en vas on vas, el procés de sobirania i els múltiples casos de corrupció, com el que ha esquitxat el PP.
Una de les nominades a la millor pel·lícula en llengua no catalana és De Pelayos. La història d'una família que es forra de pasta per fent saltar la banca als casinos. Ara es farà la segona part, De Peperos.
En canvi, Joel Joan, sense pèls a la llengua en altres ocasions, va estar més mesurat i va confirmar que els d'ahir seran els seus últims premis Gaudí com a president de l'Acadèmia.
I sí, plego. Després d'uns anys intensos, inesborrables, plego i deixo pas a una nova presidència, a l'Acadèmia i una nova junta.
I com que el temps és or, ja sonen alguns noms per rellevar Joel Joan, entre ells el que sembla que té més números, el de la productora Isona Passola.
I Toni Vall, que va seguir la gala, el nostre crític de capçalera. Aviam què li va semblar.
Ja era hora que poguéssim dir caram, quina gala més ben parida. A més de la sempre excel·lent realització de TV3, els Premis Gaudí d'ahir la nit hi van veure un guió ben treballat, un ritme televisiu impecable, una presentació milimètrica d'Andreu Buenafuente i una Montserrat Carulla esplendorosa. Entre tots, ens van demostrar que es pot ser crític sense ser barroer i que entre l'estripada i la ironia hi ha una bona gradació de contrastos. Em va agradar també que hi fossin tots, o pràcticament tots els que hi havien de ser. Era un dia per Lluís Star System i així ho va entendre la majoria. Coses a millorar? Algunes. Segurament tenia una bona excusa, però Artur Mas hi hauria d'haver anat. L'Acadèmia s'ha d'engreixar bastant més. Falten acadèmics i encara s'obren suspicàcies. I s'haurien de millorar també algunes incongruències desconcertants. Les aventures de Tadeo Jones està bé, però no havia vist mai que un film d'animació guanyés el premi als millors efectes visuals. No és una mica estrany que Lo Impossible estigués nominada a molts premis i que hagués de competir com a millor pel·lícula europea? I em sap greu, però que un film mut com Blancaneu guanyés el premi a millor pel·lícula parlada en català em sona acudit. Malgrat tot, enhorabona per una gala excel·lent.
Subscrieixo tot el que ha dit el Toni Vall, entre altres coses, perquè sí, perquè ens han d'explicar... L'únic problema que veig és que ens han d'explicar, has de rebre un manual d'instruccions sobre quina pel·lícula és catalana, quina espanyola, quina europea, i una pel·lícula muda, si pot ser catalana, espanyola o europea. A les 11, especial Premis Gaudí, aquí al Monarracú, amb el David Broc, Víctor Amela i el Toni de la Torre.
A l'Heroi Merlin ho tens tot. El millor preu, un servei excel·lent, l'ajuda de venedors experts i més de 60.000 solucions de la qualitat que busques. Aprofita-ho i vine a les botigues L'Heroi Merlin de Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell i Sant Boi de Llobregat. Perquè només així la qualitat es queda a casa i l'estalvi a la butxaca.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
A mi, això d'aquest acte unitari de l'empresariat català per reclamar mesures contra la crisi, em fa més poc una pedregada. Perquè segons quin tipus d'empresariat pensa una cosa sobre el futur del que ha de ser Catalunya i un altre diu una altra, uns són molt conservadors, no sigui que se'ls cremi la paradeta, uns altres són més aperturistes i amb voluntat, diguem-ho, d'apartar. No sé, la patronal, de moment, ahir La Vanguardia llegia que ja deia que millor que podien fer suspendre l'acte. La patronal Foment del Treball discutirà avui si ajorna aquesta trobada. pel 14 de febrer amb el títol Anem per feina, això després que algunes organitzacions com el Cercle d'Economia o la Cambra de Comerç de Barcelona anunciessin que s'hi estan repensant seri. Temen la possible politització de l'acte i que s'aprofiti la trobada per criticar el procés sobiranista. Alguns dels integrants de Foment, com la vallesana Sacot, reclamaran explicacions a Gai de Montellà, que els últims dies s'ha mostrat obertament partidari de suprimir la consulta promesa per Artur Mas. Bé que fa la Sacot de dir, escolta'm, si jo formo part teu, per què fas això? Fons de la patronal agarenca han explicat a RAC1 que després d'escoltar el president decidiran si s'hi sumen o no. També han demanat un canvi en el format de l'acte des de PIMEC, partidaris d'evitar qualsevol declaració política i limitar-se a fer el que han de fer, que és reclamar a tots els governs mesures per reactivar l'economia. Tot i la polèmica, Gai de Montellà, diu Europa Press, és partidari de mantenir la convocatòria. Mentrestant, el Cercle Català de Negocis ha denunciat que Foment del Treball no té cap legitimitat per convocar aquest acte. Diu que només representa un 1% de les empreses de Catalunya perquè la majoria són petites i mitjanes. El president del Cercle, Ramon Carné, reclama que l'organitzi PIMEC i que es parli de l'espoli fiscal.
Seria bo, és un acte empresarial, però en el qual s'expliqués clarament el per què la situació econòmica del nostre país, el per què d'aquest espoli, és la primera causa de que tinguem aquest 55% d'atur juvenil, aquest a la vora 30% de l'atur i aquesta manca d'inversions.
Anem per feina, que és com es titula aquest acte, ja es va sorprendre un cop, estava previst per l'octubre, però Foment va decidir posposar-lo quan es van avançar les eleccions. I avui, que és el Dia Mundial contra el Càncer, a les 10 emetrem un reportatge fet a cavall de l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Vall d'Hebron i la Casa dels Xuclis a Barcelona. Jo entenc que aquest reportatge que passarem a les 10 a molta gent el pot impactar des d'un punt de vista emocional, perquè avui el reportatge és sobre el càncer infantil i adolescent. Però està fet des de la perspectiva optimista, perquè realment els resultats són optimistes, però també no podem obviar la realitat. I allà, tant a la Casa dels Xuclis, a l'Hospital de la Vall d'Hebron o a l'Hospital de Sant Joan de Déu, avui que és Dia Mundial del Càncer, hem cedit les paraules a nois i noies com l'Héctor, que té 11 anys.
Aquest dilluns, al Món a RAC 1...
Vaig i vinc, pues, uns 3 mesos.
Quants tens?
11.
Què tens?
Un sarcoma d'Ewing. Una mena de càncer.
És un dels molts testimonis en qui hem parlat, també ho han fet amb pares, metges, infermeres. Precisament un d'ells, al cap del Servei d'Oncologia i Hematologia de Sant Joan de Déu, el doctor Jaume Mora, denuncia ras i curt que la investigació sobre aquest tipus de malaltia fa 25 anys que està pràcticament aturada.
Des del 2000 fins ara hem avançat pràcticament zero. Portem gairebé 25 anys sense haver avançat ni un mil·ligram en curació. D'aquells que fa 40-50 anys sabem que no en curem ni un. Ni els curàvem l'any 2000 ni els seguim curant ara. Per què? Perquè no hi ha innovació.
Una altra cosa que avui denunciarem, perquè en el tot cas amb els impostos que paguem és per fer moltes coses, però una de les coses és que es compleixin les promeses que els hi fan a segons quin tipus de gent. La Casa dels Xuclis és un lloc on hi ha 29 habitacions per a aquelles famílies d'arreu de l'Estat que venen aquí, que venen a Catalunya, perquè han de fer un llarg tractament pels nens i nenes amb malalties, siguin de càncer o de leucèmia. Hi ha 29 habitacions. Els hi van prometre fer un pis nou, un pis més, per allotjar més gent. A què esperen? Si no ho fan per això, per què ho faran? A què esperen? La Casa dels Xuclis. Apuntin-s'ho, perquè si no anirem a per ells perquè els hi van prometre. Són les 8 i 28 minuts. A les 10, com dèiem, escoltarem aquest reportatge, que sí, pot ser una mica dur, però escoltant el que hem escoltat i deixant la investigació mans alienes a la indústria és encara més necessari. I els esports, el Barça va empatar 1 al camp del València i manté 9 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i 16 sobre el Madrid. Els blaugrana no van fer un partit brillant, però van sumar un punt a Mestalla. Primer va marcar Banega, després Messi va empatar de penal. Amb aquest gol, Messi suma ja 12 jornades seguides marcant. Avui, gran part de la plantilla s'incorpora amb les seves seleccions per jugar amistosos. Aquest dimecres, Xavi Hernández no viatjarà amb Espanya a Doha perquè va acabar el partit amb molèsties a la cuixa dreta. Signa el següent comentari al Martí Perarnau.
El Barça és un equip que innova, que cerca millores, canvis i modificacions en la seva manera de jugar. Us en recordareu que la primavera passada, els rivals com el Chelsea o el Madrid i molts d'altres es van acostumar a tancar-se molt al darrere per enganxar l'equip d'en Pep al contraatac. El Barça hi anava, però s'estimbava sempre contra la paret. D'aquella primavera van quedar reptes pendents i al setembre en Tito Vilanova hi va trobar la solució. Jugant d'una manera menys controlada, més oberta, més vertical, el Barça ha batut els seus propis rècords i registres. És cert que ha concedit més gols que els darrers anys, però també n'ha fet molts més. fins que, arribats al gener-febrer, dona la sensació que els rivals han començat a trobar els antídots contra la nova fórmula. I ara toca innovar altre cop. En això del futbol sempre has d'anar un pas per davant dels altres.
D'altra banda, aquesta matinada, els Baltimore Ravens han guanyat la Super Bowl per segon cop a la seva història, han derrotat els 49ers 34-31. L'MVP de la Super Bowl l'han aconseguit a Joe Flacco, quarterback dels Ravens. L'anècdota ha estat una apagada dels focus que ha aturat el maig durant mitja hora a l'inici de la segona meitat. Una altra cosa no, per sentit de l'espectacle sí que el tenen als Estats Units, i el Super Bowl és el gran exemple. S'ha de cantar l'himne, doncs? Que vingui Alicia Keys. A la mitja part, el show del descans genera quasi tanta expectació com el partit en si, i avui aquí li ha tocat el torn, a Beyoncé. Un quart d'hora espectacular en què no hi han faltat focs artificials, coreografies trepidants i la reunió fugaç de les Destiny's Child. Estupendes mosses han cantat aquesta cançó, que era el tema principal de Los Angeles de Charlie, però el moment culminant ha estat quan han cantat el seu super, super èxit, Single Lady. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. Ah, i després d'això són fos els ploms, literalment. Una part de l'estadi s'ha quedat a les fosques més de mitja hora. Per cert, ja que parlem d'altres esports que no sigui el futbol pròpiament dit, deixeu-me dir que en tennis l'equip espanyol ha quedat eliminat de la Copa Davis després de perdre en primera ronda contra el Canadà per 3-2. Ara l'equip d'Àlex Corretja haurà d'afrontar una eliminatòria de permanència. No és per defensar l'Àlex Corretja, que també. Però, ai, mareta, què hagués passat si en lloc de ser un il·lustre patriota espanyol com Rafael Nadal, arriba a ser el mateix Àlex Corretja quan jugava qui hagués renunciat a anar amb l'equip espanyol de la Copa Davis per un esgotament. Esgotament, que això sí, li va permetre el millor tenista espanyol de la història, sense discussió, com és Rafael Nadal, jugar a Viña del Mar tant l'individual com el doble. Però, esclar, Nadal és Nadal. I he comès una heretgia criticant jo Nadal. Igual que David Ferrer, que no va voler agafar un vol de llarga distància per ser el Canadà. Doncs això, en lloc d'assenyalar alguns diaris avui Àlex Corretja, tirats me l'han deixat, amb ell i, per cert, també a l'equip espanyol. Passem ara a la resta de l'actualitat en format més breu, en Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Fidel Castro ha tornat a aparèixer aquesta matinada en públic després de 4 mesos. El líder cubà s'ha presentat per sorpresa en un col·legi electoral per votar les eleccions al Parlament cubà i l'Assemblea Provincial. Després de votar, Castro s'ha quedat durant una hora parlant amb ciutadans i també mitjans de comunicació.
Convergència i Unió expulsarà avui el PP del govern de la Diputació de Barcelona, una separació amistosa, segons el president de la institució, Salvador Esteve, tot i anar contra la voluntat dels populars. Forma part de l'estratègia de distanciament que ha emprès la federació per la guerra bruta contra Artur Mas durant la campanya electoral.
La crisi ha disparat el nombre de denúncies per segrestos simulats. La policia espanyola va rebre l'any passat 24 denúncies falses, el doble que el 2011. La policia assegura que últimament això ha anat a més. Últimament es troben amb un cas per setmana. El 2012 es van detenir 87 persones per fingir el seu propi segrest per poder cobrar un rescat.
I la resta dels esports en Repsol.
L'Espanyol acaba la jornada a la 14a posició, 5 punts per sobre de la zona de descens. A segona, el Girona continua tercer, el Barça ve 5è i el Sabadell 9è a només un punt de la zona de play-off. I a l'NBA, els Lakers han guanyat aquesta nit a la pista dels Detroit Pistons 97-98 amb 23 punts i 10 rebots de Pau Gasol.
Hola, sóc la Laura, tècnic de processos a la refineria de Repsol a Tarragona. Fa un any que Repsol em va concedir una de les seves beques per a estudiants i em va donar l'oportunitat de ser una de les més de 3.500 persones que s'han incorporat a Repsol a Espanya els últims 5 anys.
A Repsol pensem que formar i donar una oportunitat als joves del nostre país és la millor manera de construir el futur.
Repsol, inventem el futur.
I acabem els apunts recordant que a mesura que ens anem fent grans van desapareixent alguns referents. Ahir va morir l'inventor d'això.
Esta es la gran pantalla de Telesketch con su doble mando. Dibujar, borrar.
Para dibujar lo grande, pide la pantalla grande de Telesketch.
Segur que ara hi ha pares i mares que van en el cotxe i somriuen, i porten la canalla darrere, que si parles en xinès, el que és això? Però en xinès, el que és això? I per una generació que deu començar als 25, 26, 30 anys, potser, cap endavant, això per alguna casa ha passat. El telesketch era aquella joguina en què es podien fer dibuixos en blanc i negre fent servir dos botons. I llavors, el movies amunt i avall i s'esborrava. La va crear un francès que es diu, que es deia André Cassange, que va morir ahir als 86 anys. Era un electricista de formació que va descobrir als anys 50 les possibilitats que oferia la pols d'alumini per crear imatges i esborrar-les. Aquella joguina es va fer tan popular que se'n van vendre arreu del món 100 milions. 100. Espanya la va comercialitzar Borràs, Educa, que ja no en distribueix, nens i nenes i adolescents del 2013. Segurament vosaltres teníeu l'última tauleta que ha sortit al mercat. Nosaltres, amb el Telesketch, no ens oblidéssim pas. Vam tenir la primera gran tauleta.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.